un concert doble dels finalistes del programa Eufòria al Teatre El Jardí, amb les entrades exaurides. Més detalls, Marc Simon.
L'acústica de Figueres ja s'ha convertit en la cirereta dels festivals de l'estiu, marcant així el final de la temporada. Com sempre, donen molt de pes a la música catalana i aquesta 20a edició no és una excepció. De fet, és un dels únics festivals que agrupa en un mateix cartell la denominada Banda del Pati, formada per The Tallets, Figaflaues, Muixca i Julieta. El director de l'acústica, Xavi Pasqual, ha explicat a RAC1 que sempre han estat al peu del canó amb la música catalana i veu amb molt bons ulls aquestes noves veus.
Vam començar amb la finalització del pop rock català, de Manels, d'Amics de les Arts, de Joan Dausàs. Per aquí al mig doncs es va creuar l'escena festiva de les trompetes, amb moques grasses, búhos, xarango, catarres. I ara hi ha una nova generació de músics molt joves que tenen coses a dir i que arrosseguen un públic també molt jove.
Com a novetat, aquest any hi haurà un control tecnològic d'aforament a l'escenari principal per garantir la seguretat dels assistents, així que des del festival demanen puntualitat.
A l'acústica també seran un dels noms clau d'aquest estiu, que són els Figaflaues, que hi van fer parada al Món Arracú. Els de Figueres, el de Figueres, perdoneu, serà un dels seus darrers concerts de la temporada d'estiu, i és que ahir van confessar que estan una mica cansats, esgotats i que necessiten una pausa.
És molt lleig dir que vols que s'acabi, perquè estem, doncs això, molt contents d'estar podent tocar a tants llocs i veure tanta penya animadíssima, dándolo todo. Així que, bueno, estem cansats, però estem...
Bueno, si jo no, si no vull que s'acabi, perquè pues, és una sort, no?, estar vivint això, però alhora vols que s'acabi perquè hem d'acabar cançons i ve un disco l'any que ve i s'ha d'acabar.
I per cert que també ens van avançar en exclusiva un nou fragment del seu tema Aurora. La cançó veurà la llum avui a les 10 de la nit. Actuaran a l'acústica divendres, però avui seran a la Festa Major de Granollers amb els Tiets. I del Vallès Occidental ens traslladem fins al Maresme, perquè a Mataró avui es dona el tret de sortida del Posidònia Fest. Un dels caps de cartell és el duet entre Rita Payés i Pol Batlle.
Entre tot això m'arriba.
Vallès Occidental, però, òbviament, si hem anat de Granollers a Mataró, hem anat del Vallès Oriental, al Maresme. Sort que la Mariona Montpart m'ha avisat. Aquest festival, el Posidònia Fest, s'allargarà fins dissabte i també hi actuaran artistes com Albert Pla o Mireia Vilaseca. I el famós grup dels anys 80, Duran Duran, atenció, perquè treu nou àlbum el 27 d'octubre. Ahir avançaven com sonarà el disc amb aquest primer single, Dance Macabre. L'àlbum, segons ha dit i demostrat amb aquesta primera cançó, està inspirat en el Halloween. A més de les cançons inèdites, inclouran versions d'altres temes. 9:03, pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, més enllà del mercat de fitxatges i del car Rubiales, aquest cap de setmana arriba el Gran Premi a Catalunya de MotoGP, al circuit de Montmeló. Un dels participants en la categoria reina és el pilot de Granollers, Pol Espargaró, i el Tu diràs de RAC1 ha explicat que es va plantejar la retirada després del seu accident a Portimao.
Sí, l'accident al circuit portuguès l'ha tingut 4 mesos de baixa, la recuperació ha estat molt dura i amb 32 anys li ha passat pel cap plegar, però el suport familiar, sobretot de la seva parella Carlota Bertran, ha estat clau per tornar-se a posar al manillar d'una MotoGP.
No, al revés. Durant la recuperació la meva dona em veia que no era feliç. Jo no sóc feliç. Moltes vegades ho pensem, no? I humilment hem de dir que no sabem fer res més que anar en moto. Quan estem allunyats de tot aquest aquesta bombolla de motociclisme i competició, ens sentim molt sols. Llavors, és el que nosaltres més estimem i la meva dona va ser la que va dir: o et tornes a pujar una moto o et foto fora de casa perquè no t'aguanto més.
Espargaró tornava a competir els primers dies d'agost a Silverstone i ara diu que el Gran Premi de casa aspira a poder lluitar per estar entre els 5 primers i trepitjar el podi abans que s'acabi la temporada. Avui serà dies de roda de premsa al circuit, demà divendres comencen els entrenaments, dissabte la cursa sprint de MotoGP en directe a RAC1 a partir de les 3 i diumenge també el dia de curses, la de MotoGP a les 2 en directe també a RAC1, compaginant transmissió amb el partit de futbol Girona a Les Palmes.
I a l'Open dels Estats Units, Novak Djokovic ha passat a la tercera ronda després de derrotar l'espanyol Bernabé Zapata.
En 3 sets, ara s'han s'enfrontarà al seu compatriota, el serbi Laszlo Jere. Mentrestant, Carlos Alcaraz jugarà partit de segona ronda la propera matinada, no abans de la una hora catalana, contra el sud-africà Lloyd Harris. A més, el grec Stefanos Tsitsipas, número 7 de l'ATP, ha quedat eliminat contra el suís Dominic Stryker, número 128 del rànquing mundial, i que va arribar al Gran Slam a través de les rondes prèvies.
I en bàsquet, la selecció espanyola tanca la primera fase en ple de victòries després de guanyar 65-85 l'Iran, amb una bona actuació dels germans Hernán Gómez.
Sí, amb Billy del Barça, que va anotar 16 punts per 21 de valoració en 23 minuts, Juancho va anotar 21 punts, la resta de blaugranes també van jugar. Una curiositat d'aquest partit és que Sergio Scariolo, el seleccionador, no va demanar cap temps mort durant tot el partit. Ell ho justificava així en sala de premsa.
Pero lo que no quería era parar los parciales positivos de rival con un tiempo muerto, porque quería que fueran los mismos jugadores en la cancha que encontraran la manera. Yo creo que un equipo tiene que crecer, que madurar desde dentro mucho más que con input externos.
No és gens habitual que passi això en el bàsquet. D'altra banda, el capità Rudi Fernández va igualar el rècord de partits amb la selecció espanyola que tenia fins ara Juan Carlos Navarro, amb 253 partits. Demà arrenca la segona fase per aquest títol del Mundial, en què Espanya ha quedat enquadrada al grup L i haurà de jugar contra Letònia i el Canadà.
En ciclisme, el líder de la Vuelta, Remco Evenepoel, li va treure 6 segons més al segon classificat, Enric Mas, en la cinquena etapa en final a Borriana, Castelló.
Són els 6 segons que ha aconseguit a l'esprint intermedi. Ara la diferència entre els dos és ja d'11 segons, tot plegat en una etapa que va guanyar la allà Caden Groves per segon dia consecutiu.
I atenció amb això i amb aquest últim apunt que fem d'esports avui. És una informació que ens ha sorprès molt i que, hosti, bueno, és impactant, com a mínim sorprenent. Que la llegim avui al The Guardian. Un equip de voleibol de Nebraska, als Estats Units, ha acollit al seu estadi el número més gran d'aficionats que s'hagin vist mai en un esdeveniment esportiu femení. Voleibol a Nebraska, als Estats Units, un partit davant de 92.003 persones.
Sí, un partit de lliga universitària celebrat al Memorial Stadium de Nebraska. El partit va trencar el rècord mundial d'assistència que tenia el Barça en un partit de Lliga de Campions al Camp Nou contra el Wolfsburg amb 91.648 espectadors. Tot i això, és cert que hi ha registres de partits amb més assistència, però no són oficials. Per exemple, un partit del Mundial Femení del 1971 de futbol a Ciutat de Mèxic amb 110.000 aficionats, o un partit d'hoquei gel a l'aire lliure als Estats Units el 2010 amb 113.000 seguidors.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9 i 8, pràcticament, al trànsit.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes, com sempre, l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Queden unes poques cues en dos punts de la xarxa viària catalana, principalment a l'A2, a Cornellà de Llobregat, arribant a l'enllaç amb la B10, que al seu torn, aquesta ronda litoral, en sentit sud, també registra un tram curt d'aturades entre el Fòrum i la Diagonal Mar. Pràcticament no hi ha més cues a la resta de vies, normalitzada també la ronda de dalt per l'accident d'aquesta hora punta en sentit sud, i a la C58 queda intensitat a l'enllaç amb el nus de la Trinitat, però ben bé poca cosa. I destaquem també carreteres més concretes, ara amb un tram entre el Montseny i Campins tallat a la circulació per la caiguda d'uns arbres. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil, estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per a un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil. Estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC 1 parlant d'avions. Però no d'aquest tipus d'avions.
Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague.
Sinó dels que sonen així, en concret. Aquests avions. Aquests, i és que una aerolínia ha decidit introduir una zona prohibida als infants dins els seus avions. Perquè això de viatjar amb nens ja s'ho coneixen molt bé. Quan es posen a plorar, no és pas fàcil, no? I depèn de com s'hi posin, doncs, per alguns, som gent amb poca paciència, en general, pot ser un autèntic malson.
Hola, vull baixar-me a la propera estació perquè no puc ja més amb la conga, eh?
Després de molt rumiar, l'aerolínia Corendon ha trobat la solució, protegir tot un recinte amb parets i cortines i habilitar una zona exclusiva per adults amb 102 places disponibles, tot plegat perquè tots els passatgers que no tenim canalla doncs puguem gaudir d'un vol tranquil i relaxat. Tot això està molt bé, però des del món a RAC1 ens hem volgut posar a la pell d'aquests infants i imaginar-nos per un dia que ens prohibirien, què ens prohibirien ells en el seu món ideal. Per exemple, prohibir-nos agafar el comandament de la televisió, centre de poder de qualsevol casa. Extingir la feina dels nutricionistes, que menjar dolç, doncs no és tan dolent. O, i tant parlar de treballar només 4 dies, què us semblaria escurçar els dies d'escola i allargar les estones del pati? Ben mirat, el millor que podríem fer seria habilitar unes gàbies al carrer per tancar-hi els adults que no et coneixen de res, però et parlen amb diminutius i t'estiren les galtes.
Ai, tan bello, mira... Hola, príncipe guitón.
Vinga, va.
Pues
que, que no vam néixer ahir, tampoc.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9 i 11.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Ferran Casas, Miquel Bonet i Dani Sánchez Ugart i la professora i escriptora Sònia Sierra.
Nou i 12. Dani Sánchez Ugart, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, Dani?
Molt bé, molt bé, molt bé. Avui ja tot, tinc la sensació real de que tot comença una mica normalitat. Moltes motos aparcades per venir aquí...
És veritat que a principis de setmana Barcelona estava relativament buida encara. És com que la gent ha anat tornant, potser una mica...
Hi ha un punt molt important que són els col·les. El dia que comencin els col·les, quan veurem els embussos de trànsit, i aquell dia sí que serà el bany de realitat absoluta.
I que demà és 1 de setembre. I hi ha gent que, per molt que sigui divendres, per exemple, els professors, comencen a treballar demà. Llavors hi ha molta gent que s'ha anat incorporant. Ferran Casas, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, sí, jo també he tingut una mica aquesta sensació perquè l'autobús anava més ple avui que altres dies, el 6.
Has pogut seure?
Sí. Sí, perquè pujo molt al principi, perquè visc a Poble Nou. Aleshores...
Miquel Bonet, bon dia.
Bon dia, Catalunya.
Ho has notat, també, no, Miquel?
No, jo no he notat res. He notat que la gent es tapava al tren, amb la rebequeta al damunt, i anava fent la migdiada aquesta del bisbe, com se digui, aquesta estona que dorms després de dormir. I estava tapadeta, estava una mica més constreta.
Que aquesta és una de les millors, no, la que es fa al tren anant a treballar, no. Però aquesta migdiada que pots permetre abans de dinar...
Té un nom, això?
Bueno, sí,
abans de dinar es diu la
bisbe, no?
La bisbe.
I aquí diu la marrana.
Més amunt, més amunt.
I aquí diu la marrana, també.
Això ja és cosa de gent jove com vosaltres, que sempre teniu la ment bruta.
Sònia Sierra, bon dia.
Jo sóc de les que comença a treballar demà, però bon dia a tothom igual.
És que, clar, ara fora de micros, les Sònia li diu, com esteu? Perquè quan entren aquí a l'estudi i tal, i em diu, bé, molt bé. I em diu, bueno, molt bé, molt bé, molt bé. I em diu, clar, avui al matí, a quarts de vuit, m'has deprimit una mica quan has fet constar que estem a 31 d'agost i que, per tant, ara ja sí que sí, això de l'estiu ha estat atibeneït.
Però, de totes maneres, tinc ganes de tornar a veure els meus companys, eh?
Sí, no?
Sí.
Això passa una mica. Jo també, amb la tornada...
Et passaran aviat, aquestes ganes.
Com els hagis vist, ja.
Sí, exacte, quan no teniu la guerra...
He de dir que, en general, tinc companys molt macos, eh?
Quina sort.
Sí.
Ah, però jo també, eh?
però també la platja està bé, vull dir...
No, jo, mira, els meus companys són maquíssims, però si tingués vacances i si cobrés igualment, estaria de vacances, això, vamos.
Escolta'm, ara tenim diversos temes sobre la taula que parlarem avui a la tertúlia. Per exemple, ara d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, farem això que ens agrada fer tant aquí a RAC1, farem un F5 del mercat de fitxatges, perquè les últimes hores hi ha hagut novetats i el Barça, per exemple, el Girona i l'Espanyol també poden haver-hi canvis d'última hora, però el Barça està apurant aquestes últimes hores de mercat amb alguns noms propis com Ansu Fati i Joao Félix i això. Farem un F5 i actualitzarem la situació amb la Marta Ramon i farem, ho comentarem així ràpid amb l'Anaïs Martí i el Santi Segurola, també, per veure com encara el Barça aquesta part final de mercat de fitxatges, que acabarà demà a la mitjanit. Avui, per cert, això m'ha recordat també que és un dia pels culers d'aquells mercats en el calendari, 31 d'agost, avui a la tarda és el sorteig de la Champions, amb la gran notícia de que després d'uns quants anys el Barça sap de totes que no li tocarà el Bayern a la fase de grups, perquè el Barça torna, està després d'una pila d'anys al bombo 1, i avui aquí a RAC1 en directe durant la versió estiu a partir de les 6 de la tarda amb el Xavi Rocamora, el Jaume Molló i l'equip del Barça Juga a RAC1 hi haurà programació especial per seguir el sorteig a Mònaco, on hi també doncs hi tenim com sempre l'enviada especial la Marta Ramon, i el programa serà de 6 a 8 en directe a RAC1. Això d'una banda. Després també vull parlar de d'aquesta reunió que va anar com va anar ahir entre Feijóo i Pedro Sánchez. Hi ha un altre tema que també m'agradaria comentar, que vosaltres quan és l'últim cop que vau anar a comprar oli al supermercat?
Fa molt poquet i
què?
Perdona l'expressió, vaig flipar,
sí, esgarrifant-se, eh?
Sí. És... Fa un parell de setmanes i deia, no m'ho puc creure. Mm-hmm. I és que totes les ampolles... 7 euros era el més barat que vaig trobar.
Sí. Ara és estrany, llegim avui un tema que ha publicat el periòdico, amb tot el preu que s'ha disparat, a més les previsions no ens fan ser especialment optimistes, però avui llegim el periòdico, és molt estrany trobar garrafes de 5 litres d'oli d'oliva que valguin menys de 33 euros. Mm. 33 euros, un preu que s'ha disparat la producció de l'oli un 110% en només un any, que és una bestialitat, que som un país d'oli, i d'aquí una estona també vull abordar aquest tema. Però ara, ja que ho estic aquí, i que hem parlat del transport només a començar, i de gent que és maca i que ens pot caure bé, però que a vegades, si les tenim lluny, doncs és millor, és que aquest punt final que hem comentat d'aquesta aerolínia, que es diu Corendon, que ha decidit habilitar una zona exclusiva de l'avió amb prohibits als nens. Caram. Només per adults, una mica això que estan fent alguns restaurants ja per adults.
Hotels
per adults.
Only adults.
Que hi ha la cosa aquesta de que, que els infants estan molt bé, però...
En un avió, un nen plorant, amb un vol llarg, és una tortura. Està molt a prop de la tortura, com a mínim pels que no tenim fills i que no hem desenvolupat aquest gen, suposo, de l'empatia cap al plor d'un nen. Jo, si és un vol curt, ho entens, però si és un vol llarg, jo crec que jo pagaria un suplement per assegurar-me estar en aquesta zona, he de dir.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu el Dani, clar, al final vol d'una hora, doncs tot s'aguanta. Mm. Si és un vol... d'aquest intercontinental que ha durat 10 hores i toca al costat doncs un nen gamberro plorant, és emprenyador.
Vull dir, clar, a veure, vosaltres, Ferran i Dani, no teniu fills? Miquel, tu en tens?
Sí.
Fills?
Sí.
Quina edat?
Ara ja són grans, ja no ploren.
Però clar, és a dir, tu potser tens un punt de vista diferent sobre aquest tipus de prohibicions de fer espais exclusius per adults amb prohibit i infants amb el fet d'haver sigut pare o no?
En general, això sí que us he de dir, les persones que no són pares tenen un llind del dolor molt més elevat respecte als nens,
sí,
que els que n'hem tingut més a prop i entens que són nens i que no, en algun lloc s'han de posar. Ja hi ha l'Estat, que ara ens els deixarà posar a l'escola una temporada i oblidar-los durant unes hores, Però sí que és veritat que hi ha nens que són porculeros, bueno, això s'ha d'admetre, però de vegades en surt un cada mil, pues s'ha d'aguantar i l'hem d'aguantar com a tribu, a més a més. Sí. Vull dir, és una responsabilitat col·lectiva que tenim. No val
els...
això d'enxufar-los directament als pares.
Que els que no tenim fills a vegades tenim menys tolerància i després també hi ha els conversos. És a dir, jo, per exemple, per exemple, tinc amics que... quan no teníem fills i anàvem a un restaurant i hi havia nens cridant, s'indignaven, s'emprenyaven, es queixaven al local, i ara que tenen fills, cada cop que un dels seus fills doncs la lia i emprenya, oh, són nens, ves, què vols, és el que hi ha, no passa res, s'ha de ser tolerant. Has canviat una mica d'opinió.
Sònia, tu tens fills?
No tinc fills. Jo sóc fan dels hotels Holiday, i he de dir, ara seré molt impopular, però ho he de dir, jo que he passat molt de temps a Alemanya, allà els nens són molt, molt més educats, i no, normalment no et trobes en aquestes situacions.
Vols dir?
T'ho juro que és veritat. Sí, hi he estat molt de temps a Alemanya, i aquestes coses que veus de rebequeries, no les veus allà.
No ho sé. Clar, tu que has tingut fills i que els has educat a Catalunya.
L'estadística feta. Sí que és veritat que aquí som més expressius i més expansius des del començament. Clar, i els adults llatins no es fan per generació espontània, ja surten educats des d'algun lloc. Diríem, això que diu la Sònia...
Sí, per exemple, a Berlín, tu anaves al metro... i es notava molt que era espanyol.
Però
no dic com de manera despectiva.
No, ja ho pots dir, jo sí que ho dic de manera despectiva.
No, jo no dic, però sí, vull dir, jo me'n recordo quan estava a Alemanya, vaig fer un BlaBlaCar alemany, que no me'n recordo com es diu allà, des de Berlín fins a Leipzig, i ningú va obrir la boca. Per mi era la pau, no? Perquè era passar un cotxe amb desconeguts, ningú parla.
Però d'aquí, Sònia, que un nadó, un bebè de 8 o 9 mesos, no sé si hi ha gaire diferència entre un bebè alemany.
No, de vegades
tenen 8 o 9, de vegades tenen 3 o 4, i passen tot el vol.
Que els nens imiten molt els grans, i si viuen en una casa on es parla alt, on es crida, doncs els nens també tendeixen a fer-ho aleshores. No passa res.
Bueno, ja et dic que al metro es veia també als adults qui era espanyol i qui no. A més, va ser una època que hi havia moltíssima gent que immigrava a Alemanya, perquè va ser sobretot l'època de la crisi, llavors amb un vagó de tren o de metro podies trobar-te molts espanyols i diguem-ne que es notava.
De totes maneres, amb un avió, jo crec que el problema menys greu de confortabilitat és això dels nens, vull dir, s'hauria de començar traient de cada dues files se n'hauria de treure una, i així se solucionarien la majoria de problemes de comoditat en els avions.
Però, de totes maneres, no estem parlant prohibir als nens anar amb avió. Vol dir que tu, si vols... No, perquè jo entès, tu pots pagar més i no tenir nens a prop.
De la mateixa forma que pots pagar més per anar en business class, perquè et donguin de menjar o de beure, o per l'equipatge prioritari, vull dir, o per embarcar abans.
I si tens criatures, segurament et buscaràs un hotel on tinguin activitats per criatures, i si no tens criatures, doncs és molt legítim dir, jo vull estirar a la piscina sense que els nens estiguin jugant a la pilota, ja està, no passa res. I a mi m'agraden els nens, de dir que m'agraden.
Sí, després de tot l'espitge de diners...
Les dades de natalitat són molt dolentes al nostre país. Per tant, les dades de natalitat al nostre país són molt dolentes, per tant, hem d'estar a favor de la gent que té nens.
Sí, perquè vosaltres no doneu gaire bon exemple. Hauríeu de fer contrició pública.
Estem en mans de Miquel Bonet.
Així m'agrada, és la frase que volia sentir aquest matí.
Que Catalunya estigui en mans de Miquel Bonet.
No sé si és una tragèdia o una benedicció.
A veure, Sergi Embudió tampoc res, ja ho dic jo.
També és veritat.
Perquè ens ho ha preguntat a tots, doncs ja ho dic, ell tampoc res.
Però sóc jove, jo.
No, això nosaltres també.
Nosaltres també.
9 i 23.
Són les 9 i 23. Mira, sort que ja m'han avisat que ja tenim connectat el Santi Seguro i l'Anaïs Martí, que ells ho arreglaran. Ara comentem amb ells, amb el Segurola, el Martí i la Marta Ramon, aquestes novetats d'última hora del mercat de fitxatges del Barça, amb aquesta gran notícia, gran notícia d'impacte, em refereixo, que és la confirmació de la sortida d'Ansu Fati, que recordem, el número 10 del Barça, que fa un any i mig, quan tornava de la seva lesió al Camp Nou, el va rebre d'empeus, aplaudiment, va tornar de la lesió amb gol, i ara s'ha convertit, i sobretot amb l'aparició de Lamine Yamal, doncs amb una segona o fins i tot una tercera espasa del Barça, i per tant s'anirà cedit al Brighton, que això també li vull preguntar a l'Anaïs i al Seurola si els hi sembla un bon equip precisament per aquest tècnic d'aquest equip anglès que es diu De Zerbi, i que gent com el Pep Guardiola, per exemple, que de futbol en saben una estona, diuen que és de les millors propostes a nivell de futbol que hi ha actualment a la Premier. Segurola, Martí, i a veure si podem connectar també amb la Marta Ramon, que la tenim, com us deia, camí de Moscou. Això, d'aquí, un segon. Oi, el punt d'inglès, abans. A veure, qui hi ha?
Molt bon dia.
Bon dia.
Ja és aquí la tornada a l'escola més supercalifragilística. I al Corte Inglés tenim les millors ofertes en motxilles i papereria perquè comencis el curs amb molta il·lusió i cap preocupació. Com el 3x2 en marques de papereria com Alpino, Vic, Tipex, Stabilo, Milan, Carioca, Faber-Castell i moltes més. O les motxilles juvenils Disney des de 29,95 euros i el pack de quaderns Oxford a 11,95. Exclusiu a El Corte Inglés. A més, t'ho posarem fàcil perquè allesteixis la teva tornada a l'escola fins i tot abans que te'n vagis. Amb la línia de crèdit Tornada a l'Escola, finança tot el que necessites. Línia de crèdit només per a clients amb la targeta El Corte Inglés. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació fins al 30 de setembre. La tornada a l'escola més supercalifragilística és a El Corte Inglés. Les teves compres a les botigues, web i app. Que acabeu de passar un bon dia. Fins demà.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Vermell, roig,
grana,
carmesí,
matros,
naltros,
natres,
nosaltres,
patata,
pataca,
creïlla,
tronfo,
record,
homenatge,
memòria,
evocació,
vent,
rufagada,
bufada,
tort.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim pam. Crystal crack.
Crystal box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Torna l'autèntica botiga al carrer a Platja d'Aro.
El 2 i el 3 de setembre tens una oportunitat única per trobar moda, tendències i estil a un preu immillorable.
Els comerciants de la DEM t'esperem a Platja d'Aro, el centre comercial a cel obert més gran de la Costa Brava.
Cerca els establiments adherits i gaudeix de les millors compres, així com de la millor música itinerant.
Recorda, el 2 i 3 de setembre tens una cita a l'autèntica botiga al carrer a Platja d'Aro.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera, postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no et tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Comprar el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
9:28, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Anaïs Martí, bon dia.
Bon dia.
A veure, deixeu-me preguntar-vos pels dos noms propis de les últimes hores. N'hi ha més, eh? També hi ha Clément Lenglet i Eric García. Ara els comentem, però sobretot Ansu Fati i Joao Félix. Ansu Fati al Brighton i, segons per exemple, com publiquen alguns mitjans com la cadena SER, sembla que el substitut d'Ansu Fati serà Joao Félix, que ja hem vingut explicant que és, diguéssim que el desig durant molts anys, fa molts anys que ho és del president Laporta, però també sembla que el tècnic, l'entrenador, Xavi Hernández, tampoc és sant de la seva devoció. Joao Félix, ja ho direm bé, però sembla que està encarrilat. Per tant, Seura, la començo amb tu. La sortida d'Ansu Fati, que vista la situació del jugador semblava que era el pas a seguir o el pas previsible, se'n va al Brighton també. Què en penses de que vagi al Brighton i no al Tottenham, per exemple, com s'havia parlat, o del Sevilla, que també se n'havia comentat? Primer Ansu Fati, escoltem l'Anaïs i després us pregunto per Joao Félix.
Bueno, me parece que lo primero que hay que decir con respecto a Ansu Fati, a mí me produce mucha tristeza que deje el Barça, pero es necesario. No he visto más entusiasmo, además merecido, por la llegada de un jugador joven en el Barça que la de Ansu Fati. De hecho, se va con el número 10 a la espalda. El problema es la lesión, las consecuencias de aquella lesión, es el fútbol. Una lesión muy joven, con 19 años, 18 o 19 años. Y hay que decir que yo he visto una presión con respecto a su recuperación, primero personal, como es normal, las dudas, el sufrimiento. Pero también he visto una cierta dureza crítica con respecto a Ansu Fati. No porque haya jugado bien o porque haya sido el de antes, sino porque la impresión es como que, bueno, vamos a ver, ya está bien de Ansu Fati. Y creo que eso tiene que ser muy duro, primero para el club también, porque hizo una gran apuesta por él cuando está lesionado, pero sobre todo por él. Bueno, él va a un gran club, a un gran pequeño club, quiero decir. El Brighton es un equipo que en realidad no ha ganado nada, que nunca ha jugado la Copa de Europa, pero que en los dos últimos años, y especialmente en el último con el italiano Roberto De Cherry al frente, se ha convertido quizá en el equipo más atractivo junto al Manchester City de la liga inglesa. Lo dicen no solo el juego, que es cierto, sino la estadística. A veces es Guardiola multiplicado por dos. Es decir, creo que estoy haciendo una... estoy hablando con trazo grueso, ¿no?
Sí.
Creo que es un entrenador que está destinado a uno de los equipos grandes, y durante el año que lleva, no creo que se ha cumplido un año, porque sustituyó a Graham Potter, que se fue al Chelsea y salió mal de allí. En un año ha hecho dos cosas: primero, poner al Brighton en el mapa; tercero, aprovechar de una manera extraordinaria a jugadores que no tenían demasiada fama, eso es así; tercero, hacer que el Brighton se enriquezca, eso es también es así, porque ahora que yo recuerde ha vendido por más de 40 millones a Ben White, que ahora está en el Arsenal, a Cucurella, que está en el Chelsea, pero probablemente mañana esté en el Manchester United, a McAllister, al Liverpool, la lista de jugadores que el Brighton y que De Cherby han puesto en el mapa es extraordinario. Juega bien, y creo que hay gente joven, también veteranos, no hay mucha presión, excepto jugar bien, y creo que es el club ideal para Ansu Fati. Si Ansu Fati quiere recuperar el nivel en un club donde no hay mucha presión, excepto para jugar bien, creo que es el club correcto.
Anaïs, ara vaig amb tu, però deixa'm un moment saludar a la Marta Ramon, que ja la tenim connectada, la Marta Ramon, que està anant cap a Mònaco. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Marta? Estàs de camí a Mònaco, ja has arribat, o com va això?
He aterrat fa poca estona a Nice, i ara ens estem dirigint cap a l'estació de tren per agafar un tren que ens porta cap a Mònaco.
Perfecte, recordem, programa especial avui a RAC1 amb el versió estiu, la Marta des de Mònaco, el Jaume Molló i l'equip del Barça juga a RAC1 des d'aquí l'estudi, a partir de les 6 de la tarda, per seguir aquest sorteig del bombo 1 de la Champions, de 6 a 8, doncs, per saber els propers 3 rivals del Barça a la Champions, amb la gran notícia, insisteixo, que el Barça evitarà el Bayern, i comentar-ho després. Però, Marta, et sembla si fem una mica d'F5 al mercat i repassem aquestes carpetes obertes que pugui tenir el Barça ara sobre la taula i les recentment tancades?
Per on vols que comencem? Perquè de carpetes n'hi ha unes quantes, eh, Sergi?
Sí, a veure...
Comencem per la Ansu, per la de l'anglès, per on vols començar?
Fem... Ara Ansu ja la comentàvem, Ansu Fati al Brighton, i la condició, Marta, és cessió, però sense opció de compra, no?
Sí, la d'Ansu Fati és una cessió pura i dura, fins a final de temporada. El gir el coneixíem ahir a la nit, quan fonts de l'àrea esportiva confirmaven a RAC1 que si no hi ha un gir radical, Ansu Fati farà les maletes, i de fet està previst que avui ja vagi cap a Anglaterra i jugar cedit al Brighton fins a final de temporada. És una sessió pura i dura, amb la intenció que tingui el protagonisme que no pot tenir aquí, i sobretot el Barça doncs no vol desvincular-se d'ell, el volen seguir tenint controlat, i per tant doncs estem parlant d'una sessió pura i dura d'Ansu Fati. Sí.
Quin pes ha jugat en aquest cas que l'entrenador del Brighton, com ara comentava el seu Urola, sigui el De Zerbi, que és segurament doncs l'equip juntament amb el Manchester City que té una proposta més atractiva ara a la Premier? Quin pes ha pogut jugar això perquè Ansu Fati i el seu entorn, el seu pare, sobretot, s'hagin decantat pel Brighton abans que pel Tottenham o el Sevilla, com s'havia arribat a parlar també?
A veure, sobretot el que necessita Ansu és tenir minuts, tenir protagonisme, i està descontent el Barça, té la sensació que no se li han donat les oportunitats que doncs, ell mereixia, i al final les converses amb De Zerbi li han servit per acabar de decantar la balança, sobretot per això, perquè ell nota que aquest entrenador el vol aprofitar, pel que li trasllada, tindrà el protagonisme i els minuts envoltat d'un entorn i d'un projecte futbolístic que el sedueix, i aquesta confiança de Zerbi en aquestes converses de les últimes hores doncs han fet decantar la balança.
Següent carpeta, Marta. João Félix.
La carpeta João Félix és una carpeta divertida, per dir-ho així, perquè està allà latent tota l'estona. Sabem que el president li agrada des de fa molt temps. El porta el superagent Jorge Méndez, molt ben connectat també amb la porta, però ahir, quan fèiem la consulta a fons de l'àrea esportiva, insistim, al mateix temps que estàvem fent la consulta d'Ansu Fati, també preguntàvem per João Félix, i a última hora de la nit d'ahir ens deien que per molt que es donés ja per fet que João Félix vindria al Barça, doncs ells no donaven aquesta carpeta per feta, ni molt menys, per molt que ahir ja periodistes de l'entorn de l'Atlètic de Madrid ho donguessin per fet i per ser aquí ben lligat a l'àrea esportiva del Barça. Encara no són d'aquest parer. Recordem que João Félix mai en cap moment ha generat consens ni a l'àrea esportiva ni al cos tècnic del Barça, i que, en fi, fins i tot durant la gira explicàvem que el donàvem per descartat. Per tant, veurem què és el que passa, tenint en compte que el Barça no té ara mateix marge salarial ni per portar João Cancelo.
Exacte, això anava a preguntar l'altre portuguès, João Cancelo, que fa bastants dies que en parlem, però que sembla que no arriba el moment de poder anunciar ja de forma oficial la seva incorporació. I aquí hi ha aquesta notícia que també explicàvem a RAC1, que explicaves, Marta, ahir també, que és aquest aval, no?, de 10 milions d'euros que estaria disposat a posar tant Joan Laporta com el tresorer Joan Oliver per doncs anar a la Lliga i dir: fins que no arribin els diners d'aquesta repalanca alemanya, que sapigueu que hi ha això, per tant deixeu-nos inscriure, no?
Sí, el que passa que convé remarcar que aquests 10 milions servirien per fer el més bàsic. Això ho fan com per poder garantir que les inscripcions tant d'Iñigo Martínez com d'Iñaki Peña com també de Gavi, que de moment només està inscrit per la via judicial, doncs són un fet, i per no enganxar-se els dits a última hora si fallen els alemanys. Per tant, ens aboquem a unes últimes 36 hores a finals de mercat, que estarem més pendents dels bancs i dels diners que no pas dels cromos, no?, que és el que habitualment passava. Ara mateix el context del Barça fa que tot plegat vagi d'aquesta manera.
I dues carpetes més, Marta, l'Englet, i també aquí hi ha el nom que va ballant i també va sonant, d'Eric García, i d'una possible sortida cap al Girona.
Sí, a veure, per parts, l'Englet se'n va cedir a l'Aston Villa per una temporada. és també una sessió sense opció de compra, i en aquest cas queda per saber exactament, ni el club ni el seu representant ho han explicat en detall, quina és la part del sou que continua pagant el Barça i quina és la quantitat del sou que afrontarà l'Aston Villa. Tot apunta que s'ho repartiran. I també s'ha de subratllar l'estalvi, perquè comptant l'amortització, el cost de l'anglès aquesta temporada eren 16 milions d'euros. Per tant, el Barça estava molt obsessionat amb desprendre's d'aquest pes a la motxilla, no? Uh-huh. I en el cas de... Perdona, ara se m'està anant alçant al cel, és que m'estic movent per una estació intentant no perdre el tren.
De l'Eric.
Eric García, sí. Eric García, ell vol tenir protagonisme, així li ha fet saber a Xavi. El Girona el vol, però el vol com ha cedit, i el Barça no vol desprendre's d'Eric García com ha cedit. Potser sí que s'obriria a parlar d'un traspàs, cosa que el Girona doncs no està disposat a aconseguir. Xavi li ha traslladat a Eric García que és necessari per l'equip, que tindrà minuts, que tindrà protagonisme, i ara doncs s'ha de veure l'estira i arronsa fins on arriba. Els precedents amb Oriol Romeu fan que després de l'estira i arronsa entre clubs que hi va haver, doncs no es suavitzin postura. Uh-huh. I per tant, ara mateix és difícil que Eric García pugui marxar com ha cedit al Girona.
Perfecte. Marta, t'agraeixo aquesta connexió que hagis ara entrat en directe aquí al Mont Racó mentre anaves caminant per l'estació. Et deixo que vagis ja tranquil·la cap a l'hotel on hagis d'anar i a preparar tot de cara al sorteig de la fase de grups de la Champions d'aquesta tarda, que seguirem aquí en directe a RAC1, recordem el versió RAC1, i amb la Marta Ramon des de Mònaco. Gràcies, Marta, una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Bueno, Anaïs, què en dius de tot plegat?
Què et dic de tot plegat? Que ens queden 48 hores que seran frenètiques i que la factoria Mendes s'ha posat en marxa, no? Mm-hmm. Al final, Ansu Fati és de Mendes, Cancelo és de Mendes, João Félix és de Mendes, dues renovacions importants que s'han de tancar de cara al futur i que ja estan aparaulades... com les de la de Valde i la Minyamal també són de Mendes. Abde també, hi ha una part de la seva representació que també doncs pertany a Mendes.
Mendes.
Interessant. Sí, sí, ahir vaig estar mirant i clar, Mendes va ser el representant de Deco, que ja sabeu que és el director esportiu del Barça, també de Rafa Márquez, entrenador del filial. Uh-huh. I portàvem com 12 anys on amb prou feines hi havia presència de Mendes, però ara en té molts, perquè és un superagent que molts joves el van a buscar, no? per uh-huh. doncs per millorar el seu futur, les seves condicions, el que sigui. A mi el cas d'Ansu Fati l'entenc, o sigui, entenc que el jugador vulgui sentir-se més important. Coincideixo amb el Segurón, amb el que comentava de la pressió perquè estigui bé. Tot i així, em fa llàstima que aquest futbolista surti. Sí que celebro que sigui com s'ha dit. Aclari també que el Brighton doncs assumirà el 80% de la seva fitxa, per tant, uh-huh. també és lògic que tot s'hagi acabat encaminant cap aquí. Uh-huh. I doncs a veure si aquest any li va bé i li funciona. Uh-huh. Ara el recanvi, doncs no sé fins a quin punt m'acaba d'encaixar, sobretot pel que comentava la Marta ara, perquè l'staff tècnic no acaba de veure clara la incorporació de João Félix.
Clar.
Però és que mireu, en un estiu ja han evitat l'arribada de Rubén Neves, Neymar, clar, un tercer potser ja seria massa.
I mira, precisament sobre això, acabo amb tu, Segurola. João Félix, què?
João Félix és producto Mendes, tiene que colocarse en algún sitio, uh-huh. porque hay que decir que sus temporadas en el Atlético de Madrid han sido decepcionantes. Hubo un momento en que cabía pensar que era la diferencia en la manera de entender el fútbol entre Simeone y el jugador, João Félix. Digamos que por maneras de entender el fútbol, por estilo, Simeone demanda un tipo de jugador que João Félix No es la respuesta. Hay que decir que el Atlético de Madrid pagó 127 millones. Se dice que pagó 127. No se sabe muy bien si fue toda la cantidad o si Joao Méndez también participó en todo aquello. Pero 127 creo que era el tercer o el cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol. Y no ha rendido. Pero yo creo que lo que peor le ha venido o le vino a Joao Félix fue su estancia en el Chelsea, porque allí iba para demostrar que era el jugador que se pensaba que era, y no lo fue, todo lo contrario. Participó en un Chelsea muy destruido por muchísimos motivos, uh-huh. pero él no mostró ni la voluntad ni las maneras para triunfar allí. Y ahora la verdad es que él dijo hace un mes, o hace dos meses, que quería jugar en el Barça. Me da la sensación que lo va a conseguir contra el deseo del entrenador, pero con la venia del presidente, porque lo que está ahí en juego es algo que tiene casi tanto poder como el Barça, que es la figura de Méndez. La relación de jugadores que tiene Méndez en el Barça es tan amplia y tan potente que supongo que pesará muchísimo en el destino de este jugador, que si es por lo que hemos visto hasta ahora, pues no merece jugar en el Barça. Si es por lo que se pensaba que hay dentro de él como jugador, pues habrá que darle una oportunidad. Pero me parece que esta es una operación donde lo que funciona es el peso de un agente, de uno de esos dos, tres agentes que tienen más peso a veces que los propios clubes.
Mm-hmm. Doncs no, haurem d'estar molt pendents en aquestes 36 hores, més o menys, mal comptades, que queden de mercat. Recordem que el mercat de fitxatges es tanca la nit a les 12 de demà, és a dir, divendres, amb un, tu diràs, com sempre, especial, fent seguiment del tancament del mercat de fitxatges. Santi Segurola, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Anaïs, moltes gràcies a tu també. Anem llegint i seguint també aquestes últimes 36 hores de mercat de fitxatges. Una abraçada.
Merci, Sergi, abraçada.
A veure, passa un minut de 9:45 del matí. Bueno, si voleu comentar alguna cosa sobre el mercat de fitxatges al Barça, si no, ja anem a l'altre tema que volia treure, eh?
No, que a mi em sembla molt bé que el Barça no perdi l'opció de repescar en Sofati, perquè estic segur que és un valor i que el que necessita, com han explicat ells, és confiança i temps per recuperar-se i tornar a ser el que havia de ser.
Sí, sí, totalment. Ja ho veurem. Anirem veient el Brighton de la Premier League, i per tant s'haurà d'enfrontar el City de Pep Guardiola i a tants altres equipassos d'aquella Lliga. A veure, Dani Sánchez Dugar, Ferran Casas, Sonia Sierra, Miquel Bonet, com definiríeu vosaltres el paper d'ahir d'Alberto Núñez Feijo, Dani?
Perdut. Jo veig el PP molt perdut, i la dreta espanyola en general molt perduda des de les eleccions. És a dir, ells havien fet tota una gran aposta a gairebé la il·legitimitat del govern de Pedro Sánchez, amb aquesta aposta del sanchisme, de la destrucció d'Espanya, amb aquest plegament que ells consideraven que hi havia del PSOE davant dels independentistes, i que això mereixia un càstig enorme i que la societat espanyola ho castigaria i que això els portava a una majoria absoluta o com a mínim a una majoria folgada amb Vox. Quan aquesta era l'única carta que tenien, pràcticament no s'ha visualitzat quina era l'alternativa que ells oferien, perquè aquesta era la gran aposta. Quan això es veu, aquesta traïció a Espanya o aquest trenc a Espanya es veu en certa manera refrendat per les urnes, perquè Pedro Sánchez manté resultat, tot i que més ajustada el govern, el que anomenen govern Frankenstein, continua sumant, doncs es queda una mica sense discurs. I es queden sense discurs, i aquest discurs que han mantenit molts mesos és incompatible amb el que volen treure després, quan no li han sortit els números en Vox, que és el PSOE m'ha de votar, perquè per què t'ha de votar el PSOE si el teu únic programa és derogar el sanchisme. I llavors passen coses com les que hem vist en aquests últimes setmanes, que van donant pals de cecs, van donant toms, dient que ara Junts podria ser un interlocutor vàlid fins i tot per ells mateixos per negociar, a l'endemà dient que el PSOE s'abstingui a la meva votació o buscar gairebé un tamallazo amb alguns diputats del PSOE, i finalment ara dient estem disposats a fer-ho només dos anys. Al final si cap d'aquestes coses passarà, és a dir, el PSOE no el PSOE, Pedro Sánchez, i Sánchez està molt lluny de marxar, el PSOE no votarà un govern, no facilitarà un govern de Núñez Feijóo, però més a més perquè un cop això passés, Feijóo només pot governar amb un partit, que és Vox, i que ha deixat les opcions de pacte i les opcions de geometria variable del PP completament anul·lades. Vull dir, s'ha quedat sol per les seves aliances, que a més estan comprovades a les comunitats autònomes i a molts ajuntaments d'Espanya, i per tant, ara el PP haurà de construir aquesta alternativa, allunyar-se una mica d'aquest discurs de el meu únic missatge és que hem de derogar el sanchisme i veure què ofereix als espanyols.
Sònia.
Jo la veritat és que seria partidària d'una gran coalició, com va passar a Alemanya, que a més va sortir una enquesta que és l'opció preferida gairebé al 60% dels espanyols. Però, a banda d'això, per mi l'estratègia del PP és absolutament incomprensible. Jo ahir, quan vaig veure allò dels dos anys, no sé quina justificació té, perquè si tu creus que has de governar, perquè has de governar només dos anys, hauràs de governar tota la legislatura, no? Em sembla que no pots un dia, això, dir que és impossible negociar amb els separatistes i el dia següent dir que són partits legítims i que tenen una tradició fantàstica, perquè sembla incomprensible, no? Jo no sé qui els assessora. Crec que en aquest sentit qui ha tingut una postura més coherent ha estat Alejandro Fernández, que ha dit el que sempre s'ha dit aquí al PP a Catalunya, no? Jo crec que Feijóo està molt perdut, que és una persona que suposo que ho va fer bé a Galícia, perquè la gent el votava una vegada darrere l'altra i tenia majories aplastants, però això no vol dir que entengui Espanya en tota la seva complexitat. Jo penso que ni ho està entenent, ni té ningú que l'assessori i digui coses mínimament coherents.
Sí, jo crec que després de les eleccions del 23 de juliol, el que s'ha constatat i el que ha constatat el Partit Popular amb molta tristor i molta duresa, diguem-ne, és la seva soledat, no? I això és dur, perquè, clar, és una soledat que només pot pràcticament mirar a Vox i a partits que li són satèl·lits, com el cas de l'UPN o Coalició Canària, amb qui governa a l'arxipèlag, no? I jo crec que per això, malgrat que Alberto Núñez Feijóo sap que no és possible a curt o a mitjà termini, que no és possible per aquesta... per aquest debat d'investidura al que ell se sotmetrà a final de mes, doncs intenta preparar el terreny o intenta obrir un escenari una mica nou amb Junts per Catalunya i sobretot amb el PNB, perquè jo crec que al final el Partit Popular, i amb això també una mica el Partit Socialista, ploren o lamenten el mateix, que és la desaparició de Ciutadans, és a dir, la desaparició de Ciutadans, que era un partit amb el que tant els uns com els altres creien que hi podien arribar acords, i de fet a la passada legislatura ho van veure en Pedro Sánchez, quan Pedro Sánchez no volia pactar amb Esquerra Republicana i amb Bildu, se n'anava a pactar amb Ciutadans i partits regionalistes, li costava molt més articular aquesta majoria perquè era una majoria menys natural, però hi anava, ho vam veure per exemple amb la reforma laboral. I al Partit Popular doncs ara li passa exactament el mateix, no? I gestionar aquesta relació amb Vox, intentar dir que la seva alternativa no passa només per Vox, jo crec que el porta a fer aquestes coses que estem veient, no? Tant l'obertura cap a Junts i cap al PNB, com la reunió d'ahir amb Pedro Sánchez i aquesta oferta. Amb això, jo crec que ell, davant aquesta desesperació, davant aquesta situació de soledat, intenta fer coses que són previsibles o que són conservadores, com és oferir tota aquesta bateria de pactes al Partit Socialista i fins i tot partir-se al govern, perquè com deia la Sònia, és veritat que hi ha una majoria d'espanyols, ella deia un 60%, no sé si és aquesta
58,
la dada exacta, 58. Doncs és la dada, que veuria bé un govern de gran coalició, no? Per tant, el que va al Partit Popular, sabent que no té cap possibilitat d'èxit, però és a fer que sigui el Partit Socialista el que hagi d'explicar per què prefereix un pacte amb Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu i el PNB, que no pas amb el Partit Popular. I jo crec, doncs, que estem aquí, no?
Però és que s'han destruït, és que s'han destruït aquest mateix línia argumental durant quatre anys dient que això era legítim.
És poc creïble que el que deia que era il·legítim i era un govern Frankenstein eren aquestes coalicions. Estic d'acord amb tu que, evidentment, la gran contradicció que suporta Alberto Núñez Feijóo és que la seva oferta electoral era la derogació del sanchisme. I ara resulta que va a buscar el sanchisme per poder governar dos anys. Però bé, ja, jo crec que també l'electorat és prou madur per saber que a vegades en campanya electoral es diu una cosa i després els resultats electorals t'obliguen a fer-ne una altra. Ho dic perquè Pedro Sánchez també deia que no hi hauria mai indults i que les penes es complirien de forma íntegra, i ara hi va haver indults. També deien que era impossible i inconstitucional una llei d'amnistia, i ara se n'està parlant. També era impossible parlar en català, en llengües oficials diferents del castellà, al Congrés dels Diputats, i ahir ja vam saber que ja hi havia esborranys d'un acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per modificar el reglament del Congrés i que es pugui parlar. Vull dir que ja sabem també com va la política, som adults,
sí,
i
sí, però s'ha generat a unes eleccions amb aquesta agenda, i ha repetit resultat, fins i tot els ha millorat.
Sí, però ara senzillament jo crec que el que va Alberto Núñez Feijó és a que sigui Pedro Sánchez qui hagi d'explicar per què prefereix pactar amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras i amb Urkullu i Otegi que no pas amb ell.
Mm-hmm. Jo, per tot plegat, evidentment té raó el Dani, que després de 4 anys sona, aquest moviment sona una mica extemporani, una mica estrany, però el que jo interpreto, a banda de fer el ridícul espantós, és que és una enveïnada i és una disculpa, fins i tot, i una manera d'avançar paral·lelament al PSOE, encara que és perfectament conscient que el PP no governarà, però avançar una mica amb aquesta reculada de les posicions. Vull dir, encara que sigui el PSOE el que arribarà al govern i serà Pedro Sánchez el que serà el president, el PP també té la necessitat de començar la retirada, perquè si no, amb aquestes posicions on s'havia encastellat, no podrà aguantar ja no el proper any, sinó tota la legislatura que li espera, on un dels canvis més importants que crec que hi haurà a Espanya, si no es torça alguna cosa a l'últim moment, que també pot ser, perquè és Espanya, és a dir, és aquest polvorí constant, serà un canvi de llenguatge. I com que amb aquell llenguatge que el PP havia adoptat, el llenguatge aquest de Vox, ja no hi podrà aguantar i ja necessita fer aquesta reculada. A banda d'això, que m'ha semblat molt interessant el que deia el Ferran sobre Ciutadans, també és veritat que l'espai que representava Ciutadans, i crec que la Sònia volia dir alguna respecte, ara t'ho deixo aquí.
No era sobre Ciutadans, però després puc opinar.
No, que aquest espai que tenia Ciutadans era un espai una mica artificial, i el que s'ha demostrat, crec jo, és que en realitat l'espai que complia i l'omplir Vox al final estava molt més a la dreta i era molt més extrem que no pas el que volia representar Ciutadans, que era normal que això tard o d'hora es fongués i que hi hagués un sector de la política espanyola que bloquegés el joc en aquest sentit, perquè és tan extrem el que representa Vox i que sí que té una representació real a la societat espanyola, que al final ha de bloquejar d'alguna manera el joc aquest que s'havia proposat.
Tònia.
No pensava parlar de Ciutadans.
Em pensava que era per això, sí, perquè t'he vist que saltaves.
Però agafo això i després contesto al Ferran. Pel que fa a Ciutadans, hi ha una sociologia diferent depenent de la comunitat autònoma. Jo parlo de Catalunya, que és la que més conec. Mm. El vot de Ciutadans a Catalunya, per molt que volguessin dir que era ultradreta, era el vot del PSC. I els nombres estan clars. Quan a la vida ha tingut el PP, ja no parlo de Vox, el PP tants escons com ha tingut Ciutadans.
Que a Catalunya.
Vull dir. Estic parlant de Catalunya. Ja
això és una particularitat de Catalunya.
Per això estic dient que...
És veritat, el partit era de dretes, però els votants eren transversals. Ara, la direcció del partit era de dretes.
Ferran, perdona, que jo t'he escoltat molt atentament. Això de que era de dretes, sí, no és veritat, i t'ho dic perquè jo he estat allà.
Les votacions al Parlament ho eren.
No és veritat, sí. No ho és. No? I jo, mira, jo era la portaveu, per exemple, d'Educació, i amb qui coincidia sempre? Amb la meva amiga Esther Nubó, que és del PSC. Amb les votacions, que evidentment jo no sé què votaven agricultura.
Pues que el PSC també és una mica de dretes.
Bueno, clar, quan tothom és de dretes, doncs ja està, som tots de dretes i fantàstic. Però a tot això el que jo volia contestar... Bueno, contestar, volia...
D'ordre, sou d'ordre.
Home, clar, ordre sempre. Mira, el meu professor de filosofia sempre deia que l'ordre extern condueix a l'ordre intern. Jo, això sí, no passa.
Ja està, exacte.
Clar, a tu no sé, jo, per exemple, no puc posar-me a estudiar o a fer coses si no tinc el meu despatx endreçat.
Ha d'estar endreçada a la taula.
Sí, ja està, però em sembla una cosa positiva. Però, en fi, si això sé de dretes, doncs soc de dretes.
Llavors, Collboni també ho és, perquè el pla per Barcelona es diu pla endreçat. Vull dir que ja acabem de lligar.
Jo soc fan de l'ordre, però sí, bueno, és igual. Després, en altres aspectes, crec que som molt liberal, però l'ordre em sembla molt bé. El que deia el Ferran, dues coses. Una, diu, és que el PP està molt sol. Cal recordar una cosa que sempre s'obvia, que el senyor Carles Puigdemont, que li podem criticar moltes coses, però crec que és un senyor que diu el que pensa, no ha dit en cap moment que vulgui recolzar el PSC, ni que estigui més a prop del PSC. És que ell ha dit que li és igual a Sánchez o a Feijó, que ell vol unes coses i que li doni, fantàstic. Si no estic malament, això és el que ha dit el senyor. Moment,
ha dit una cosa votant, que és que ha votat una presidenta del Congrés. És a dir, que tenim per molt que estiguin, diríem, mantenint el silenci, tenim símptomes de cap
però,
on
però si anem a les seves paraules són aquestes. És a dir, donar per fet que Junts, tot i que possiblement, o no, perquè també són una mica imprevisibles, acabin votant a Sánchez, la veritat és que a dia d'avui la seva posició és aquesta. Totalment. I la segona cosa que li volia matitzar al Ferran és que em sembla molt bé aquesta posició del PP d'anem a per la gran coalició. Ja dic que jo seria partidària, però llavors què pinta els dos anys? Hi ha una cosa bàsica, comunicació política, i és que nosaltres som uns frics de la política, crec que tots els que estem aquí ho analitzem tot, ho mirem, ho remirem, però la majoria de la gent no. I el missatge polític ha d'arribar a la gent que està menjant sopa a casa seva, amb la qual cosa no pots anar amb aquesta sutilesa. Si tu tens clar que el que vols és la gran coalició, aquest és el missatge unidireccional que has de matxacar, no avui amb Junts o amb el PNB o ara fem dos anys, perquè això